A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia. Terrenal,
bones males. Com cada divendres, la Clàudia Rius, bona tarda.
Bona tarda.
Farà una radiografia cultural de les manies i obsessions que tenim tots. La setmana passada vam parlar de les persones que no poden suportar els crits. Avui el perfil cultural és una cosa que a mi em passa.
Et passa?
Una mica.
Avui parlarem sobre la gent que té una obsessió per fer llistes.
Una mica.
Sí, jo, la Rita, jo em consta que també.
Sí, sí, jo sóc una obsessiva de les llistes, llistes al mòbil, llistes que miro després i dic... De què és aquesta llista? No reconec tots els ítems i no puc englobar-los.
I t'has de fer llistes sobre llistes.
Que això hi ha gent que s'ho fa, o sigui, hi ha gent que té llistes per tenir clara tota la feina que tenen pendents, llistes per prendre decisions, llistes per no comprar ni una cosa més de la necessària al súper, llistes per intentar entendre com ens sentim. Hi ha llistes de tota mena i manera.
Molt bé, per on comencem, va?
Doncs començarem barrejant una mica de filosofia i de ciència, perquè quan parlem de llistes estem parlant de sistematització, no? I em refereixo sempre a tot el que diré ara a persones que fan llistes sobretot per optimitzar el seu temps i l'ús del seu cervell, perquè també podem parlar de persones que estan obsessionades en fer llistes com a conseqüència de tenir TOC, trastorn obsessiu compulsiu, que aquesta setmana quan buscava coses sobre el tema em sortia molt que una de les opcions per fer moltes llistes és aquesta.
Mira, em fa gràcia que parlis d'això perquè parlem del TOC al programa.
Sí, també en parlareu?
Sí, aviat, sí. Sí, sí, sí.
Doncs mira,
persones que el pateixen, sí.
Però avui parlarem de llistes que fan persones totalment des d'una visió productivista, que tenen ganes de treure el màxim rendiment dels seus objectius, no? Llavors, per començar, aquesta setmana he preguntat a diverses persones obsessionades per fer llistes per què les fan. Alguns amics m'han dit que és perquè així s'ho treuen tot del cap i poden pensar més lliurement. D'altres perquè ja tenen... O sigui, aquests perquè ja tenen tota la informació fora i poden pensar més lliurement. D'altres perquè els encanta la sensació de tatxar, el fet de donar una cosa per tancada.
Ai, sí, per favor, quina calma que dona això.
Jo faig el requadret i després faig el tic.
Tu ets d'aquestes, Era un tipus de llista. Hi ha la gent que tatxa...
No. Jo la ratllo directament.
Jo també.
Sí, jo em sento desplaçadíssim com a persona allística.
Allística.
Sí.
Jo en el meu cas haig de dir que a mi em passa molt, que tinc molt mala memòria i que llavors realment escriure les coses m'ajuda a recordar-les perquè si no faria res a la vida i per mi les llistes serveixen per retenir aquesta informació, no? Llavors, pensant en el tema de la memòria, fa anys vaig llegir un llibre que estava bé i que almenys a mi em va agradar molt, em va generar moltes preguntes, que es deia Superficials, què està fent internet amb les nostres ments, de Nicholas Carr.
Sí,
que
ja m'estic sentint atacada només per com es diu el llibre.
Sí, tu llegeixes i sembla que estigui parlant sobre tu, ja veuràs. Llavors, a l'inici del llibre, Carr explica que té la sensació que la seva capacitat d'atenció ha disminuït al llarg dels anys, que coses que abans feien facilitat, com ara llegir un llibre o recordar una cosa que havia de fer, ara sent que el seu cervell no ho fa sol, com si l'hagués d'arrastrar i l'hagués d'obligar, com si fos un esforç major. A partir d'aquesta sensació, que crec que és el que deia ara la Rita, que molts compartirem, Carr fa una crítica a com els ordinadors han afectat la nostra ment i ens introdueix a la visió científica de conceptes com la capacitat d'atenció, la memòria a curt termini, i explica una mica com creu que la vida digital ens afecta a tots el cervell.
No t'ho creuràs, però jo aquest llibre l'he llegit,
sí?
I em va semblar superinteressant perquè... Donava suport a totes les teories que tinc jo des de fa molt de temps sobre com de tontos ens està tornant tota la tecnologia.
Jo l'he llegit, però no me'n recordo perquè no tinc gaire capacitat de concentració.
Clar, exacte. Llavors jo, pensant en tot això i comptant que l'oient que li interessi pot anar a llegir aquest llibre i que pensarà això que ha dit l'Adam, no? Perquè realment el llibre et deixa molt la sensació de dir, buah, és que ens estem tornant tots tontos. Llavors, jo crec que són idees que ja tenim, llavors et llegeixes aquest llibre i ja queda tot confirmadíssim. Però vaig dir, va, anem una mica més enllà, no? I vaig pensar, ostres, estem parlant sobre com els ordinadors afecten el nostre cervell i com fer llistes emula una mica aquesta capacitat pràctica d'un ordinador de tenir uns objectius i de complir-los, però fem la pregunta al revés. El nostre cervell és com un ordinador o no ho és?
No. No ho sé.
El
meu no.
El teu no.
Com un espectrum, no sabeu què és un espectrum, com un ordinador de baixa capacitat.
Mira, a la neurociència hi ha una discussió sobre aquest tema. Per una banda, hi ha els neurocientífics més materialistes que diuen que el cervell té una codificació, com un ordinador, i que, per tant, té una sèrie de possibilitats i dintre d'elles fa el que pot, no? Que en el cas del cervell és molt, perquè és un òrgan molt potent.
Amb això sí que m'identifico, perquè sí que tinc la sensació que el meu cervell fa el que pot.
Sí. Però hi ha neurocientífics que diuen que això no és ben bé del tot cert. Hi ha un neurocientífic que es diu Georgi Buzaki, sí, que ha fet un llibre que es diu The Brain Inside Out, el cervell des de dins cap a fora,
suposo
que
estaria
traduït. Aquest no, eh?
Aquest no.
Que bàsicament demana sortir de la metàfora del cervell com un ordinador i diu que el cervell no representa informació, sinó que la construeix. És a dir, que no absorbeix els estímuls passivament i el representa a través de codis neuronals, sinó que busca activament diferents possibilitats de provar diverses opcions. Total, tot aquest rotllo us el dic perquè segons aquest neurocientífic, el cervell no només serveix línies lògiques i preestablertes, sinó que construeix possibilitats constantment. Això s'escapa una mica del que deia...
De l'altra teoria neurolingüística, no? Neurocientífica, sí.
Però, segons això, llavors ens hauríem d'estar fent llistes a cada moment perquè canviem d'idea i no seguim la línia... O sigui, no hi ha l'objectiu clar o no he entès res del que deia. No,
és la segona.
És una cosa més de funcionament del cervell, de que realment no és que no estem tan limitats com ens creiem, que el cervell també va creant coses sobre la marxa.
Et sorprendria.
Bàsicament el que critica aquest neurocientífic és que estem, i a mi això m'interessa, que estem molt dins de la línia de... això ens passa molt, no? Entrem dins d'una metàfora i ens la creiem fins al final, ara estem, com que fem servir molt ordinadors, fem servir la metàfora de que el cervell és un ordinador, la gastem i trobem els seus límits i doncs després segurament necessitarem una altra cosa. I llavors, de fet, la intel·ligència artificial estudia tot el contrari. No li interessa tant de quina manera el nostre cervell pot arribar a funcionar com un ordinador, sinó que li interessa buscar aquesta cosa extra, no? Com imitar tecnològicament la consciència humana, la imaginació... Vull dir que realment som alguna cosa més, o això diu aquest neurocientífic.
Gràcies. Ara relacionem tot això amb l'art.
Sí, perquè l'any 2010 hi va haver una exposició als arxius de la Smithsonian American Art Museum de Washington.
No l'he llegit.
On la persona encarregada de conservar els manuscrits de la institució, que es deia Lisa Kirwin, va reunir llistes que s'havien trobat en les notes de grans artistes moderns, com Jackson Pollock, Mark Rothko, també Picasso. I després he vist que també en va editar un llibre, que això sí que potser ho podries llegir, Bru. Llavors, és interessant perquè ells van reunir una sèrie de llistes, no?, que feien aquests pintors. Jo en detallaré unes quantes, per exemple, Picasso. I van trobar una llista seva escrita a mà on recomanava artistes per la primera exposició internacional d'art modern que hi va haver als Estats Units l'any 1913. I era graciós perquè es veu que clarament Picasso no sabia escriure el nom d'un dels seus contemporanis més importants, que era Duchamp, i no sabia escriure.
Jo me l'imagino com que li era igual escriure bé el nom, no? Duchamp. Estava escrivint...
Aquest està fent alguna cosa d'un orinal, però no sé com s'escriu. Després hi havia un altre, que era el pintor Adolf Ferdinand Conrad, que feia una llista de tot el que havia d'aprendre en un viatge que va fer a Roma i Egipte, i es pintava ell mateix, això sí que és obsessiu, es va pintar ell mateix en calçotets, i llavors va pintar tota la roba, tot el material, tot el que havia d'aprendre, com amb una llista, però pintada.
Que mono.
Moníssim. I després, per acabar, un arquitecte finès que es deia Eero Saarinen va fer una llista sobre les coses que creia que feien atractiva a la seva dona. I sabeu què hi havia primer?
Quina?
Que era una dona molt intel·ligent.
És la psicòpata, Fer una llista així, també t'he de dir.
De vegades t'ho preguntes, amb les relacions en general.
Bueno, si tu t'ho has de preguntar...
No, i després és quan acabes, després.
Vale, és molt maco, és una gran mostra d'amor.
Jo crec que és maco fer una llista d'analitzar per què t'agrada aquella persona i fas una llista de coses bones.
Jo me l'he feta de mi mateix.
Què és lo primer, Bru?
No, que sóc molt intel·ligent, també.
Acabem amb música.
Sí, amb sons, més aviat, perquè si avui estem relacionant l'obsessió per fer llistes amb la manera com funciona el nostre cervell, dic, vaig a buscar sons que generin una reacció en el nostre cap, no? Els últims anys s'han posat molt de moda uns vídeos que es diuen ASMR.
No suporto això.
Oh, espera.
Les filles m'atabalen tot el dia amb l'ASMR.
És que jo no puc, És que m'ha costat molt fer aquesta secció, Us ho prometo.
Oh.
Llavors, m'ha fet moltíssima angúnia fer aquesta secció, però he escollit tres vídeos d'ASMR. El primer... Clar, són sons que ens afecten el cervell i que representa que li donen plaer. El primer, una noia que no para de rascar coses amb les ungles. Simplement això.
Que el Sam, el tècnic, m'ha dit que és millor, si ho esteu escoltant i podeu posar-vos auriculars, que us els poseu. Perquè les coses que fa el cervell, l'ASMR, funcionen realment si...
Si vius l'experiència.
Si vius l'experiència real.
Ja. Em fa angúnia, a mi,
això. Posa la pell de gallina.
A mi no em relaxa gens.
Jo he escoltat aquests talls i van progressivament a pitjor.
És que, a més, hi ha com vídeos de dues hores d'això. Llavors, una altra és també una persona que fa un massatge a una orella amb oli.
Ai.
Ai.
Ah, per
quin
favor.
Fàstic, és que fa
és
molt fàstic.
És el pitjor soroll del món, aquest. Ah.
Segur que volem sentir l'últim tall?
Perquè l'últim he deixat el més escarós. He triat el pitjor pel final. Anem a l'últim, va. Acabarem amb un ASMR que fa una noia japonesa menjant medusa crua i caviar verd.
No, aquest no, Para'l. Les meves filles diuen... Escolta això, papa, que fa molta gràcia.
Però, i elles en quin context ho escolten?
En cap, és igual, per molestar. Clàudia, moltes gràcies.
De res, feu moltes llistes i procureu no fer-ne d'ASMRs.